6 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Marc Molins, amb la Núria Oriols, amb l'Oriol Marc, amb l'Anna Pardo de Vera i amb l'Enric Álvarez, que és investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Bon dia, senyor Álvarez.
Bon dia.
Dades que tenim damunt la taula. 4.000 casos al dia, risc de rebrot per sobre dels 600 punts i una R fregant l'1,5. Com pinta la cosa?
Doncs estem malament. És evident que el Nadal ha implicat un augment de casos i que continuem pujant, efectivament. I ara veurem quin efecte fan les mesures durant la propera setmana.
N'hi haurà prou en 10 dies?
Ara, el que és possible en 10 dies és que s'aturi el creixement. És a dir, no, mai pots estar completament segur, però si fas una comparativa és una cosa que seria raonable i que es podria esperar. Ara, un decreixement, és a dir, una caiguda molt forta de casos nous en només 10 dies, el grup considerem que és molt difícil i no ho veiem, no creiem que passi.
Amb aquestes dades que t'estava comentant, 4.000 casos al dia, risc de rebrot per sobre dels 600 punts, la R fregant a l'ull mig, aquí sí. Ja hi hem de comptar totes les infeccions de les festes o encara no? Ho dic perquè, clar, del 24 al 25 i al 26, que són 3 dies amb molts àpats, sí que ja han passat 15 dies, no? És a dir, l'efecte Nadal ja es nota en aquestes dades o no?
Sí, l'efecte del 23, o sigui, del 22, no?, que es prepara, que es van compres fins al 26, està completament, ja es veu. A les dades de casos i ja també a les entrades als hospitals. Al cap d'any tenim una visió bastant bona dels casos, ja, però els Reis no. És a dir, de Reis encara no en sabem què ha passat els dies abans de Reis, de compres i la pròpia jornada del dia de Reis.
Doncs, i quan ho veurem, això? D'aquí una setmana?
Exacte, o sigui, Reis ho veurem raonablement doncs, dimarts, dimecres de la setmana vinent, i per tant a finals de la setmana vinent és quan veurem, començarem a veure si hi ha efecte de les mesures, és a dir, si veiem que el creixement s'atura o no.
Per zones de Catalunya, què et preocupa més?
A veure, clarament el Ripollès i la Cerdanya estan encara amb unes incidències molt més elevades que la resta, però sí que és veritat que el creixement s'ha aturat i estan amb un decreixement doncs, amb altibaixos, però al cap i a la fi de creixement. És més una problemàtica general, és a dir, la veritat és que el creixement és bastant homogeni, sí que hi ha algunes zones que potser del país que estan a 0,6% d'incidència, una miqueta més que la mitjana, però no hi ha una regió específica que estigui clarament pitjor, a no ser, evidentment, del Ripollès i la Cerdanya.
Estem parlant, també en aquesta tertúlia, d'una data que és el 14 de febrer, amb aquestes eleccions al Parlament, de moment convocades. Abans també hi ha aquestes eleccions al Barça. Tot això, en principi, aquesta setmana sabrem alguna cosa. Ahir sentíem al fax Magda Campins, la doctora, siguent molt clara i d'una manera doncs, bastant partidària, de no celebrar aquestes eleccions. Enric Álvarez, com a investigador, què hi diu?
A nosaltres no ens agrada, sobretot parlar d'un tema que implica no, un dret fonamental i a més no només hi ha la part epidemiològica. És a dir, aquí hi ha, com bé molt bé indiquem tots, hi ha un problema fora de logística. És a dir, si una persona amb mascareta va al col·legi electoral, diposita el vot, no es troba amb ningú, és un lloc amb molt bona ventilació, molt espai, diguem-ne, no peta la xerrada i torna a casa, això té molt poc risc. És a dir, el risc és que has de garantir que no hi hagi aglomeracions, que la gent no comenci a parlar durant hores no, en un interior. Evidentment, les persones que estan a la taula han de tenir una protecció especial, perquè estan moltes hores i faran com una bombolla. Per tant, és un problema logístic. És a dir, la preocupació és, serà possible fer-ho? I quan augmenta la incidència, és a dir, si anem a pitjor, si alguna cosa falla, els efectes seran pitjors. Per tant, és aquesta, no? És aquestes dues coses que s'han de posar a la balança. No? Per una banda, potser millor no prendre riscos, Però, per altra banda, si es fa ben fet i realment no hi ha aglomeracions i es prenen totes les mesures, doncs es podria fer ben fet i ja, evidentment, hi ha un tret fonamental. Mm-hmm. Per tant, epidemiològicament parlant, sempre és millor evitar riscos, però aquí sí que més que mai no podem dir com posem les coses a la balança, no?
Fins ara el govern sempre ha dit que logísticament estaven preparats i s'estaven preparant també per aquest escenari. De fet, el pla que van dibuixar ja fa unes setmanes, Núria i Oriol, si no em corregiu, és que a primera hora anaven a votar les persones d'edat avançada, a partir de mig matí la població general, i a última hora del vespre, no sé si fins i tot els col·legis s'obrien fins a les 9 del vespre o tancaven a les 8 igualment. En qualsevol cas, a última hora hi anaven aquelles persones que estaven infectades de Covid o que estaven complint quarantena. Vull dir, aquest és el pla que dissenya el govern i que ha dibuixat fins ara.
Sí, això és també molt important. És a dir, si es pot fer que, evidentment, totes les persones puguin anar a votar, fins i tot tenint, seran en quarantena, que vagin en unes hores específiques i que no entrin en contacte amb cap grup de risc, és important. Però tota la resta és important, eh? O sigui, garantir que no hi haurà aglomeracions és complicat. És a dir, garantir que la gent es posarà en fila a distància si en algun moment, no? Doncs hi ha molta gent a les taules, garantir que no hi haurà grans patades de xerrades, és a dir, que no hi haurà amb les persones dues hores, és a dir, que hi haurà un control i que els espais seran grans i molt ben ventilats, doncs és complicat.
Uh-huh. Enric Álvarez, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC. Moltes gràcies, un dia més. Bon dia.
Que va, un plaer.